protagonista. Una entrevista en profunditat amb els personatges del moment.
Què tal? Bon vespre, com esteu? Benvinguts un dia més, una edició més, al protagonista d'aquesta entrevista en profunditat, no només amb els personatges del moment, sinó als personatges històrics, com el que tractarem avui. Abans de tot, però, salutacions de tot l'equip d'aquest programa, David García a la producció, el control tècnic Antoni Huguet i Mercè Raga a la codirecció d'aquest programa. Què tal? Bona nit.
Què tal, Joan? Molt bona nit a tothom.
I avui un protagonista de nou. Un homenatge que volem fer des d'aquesta casa, eh?
Així és.
El protagonista d'avui és...
El protagonista d'avui va néixer a Madrid l'any 1928, un 11 d'agost. Va entrar al noviciat un 1 d'agost de 1954. Va fer la professió simple el 6 d'agost de 1955 i la solemne el 15 d'agost de 1958. Un 24 de setembre de l'any 60 va ser ordenat sacerdot. Es va llicenciar en dret civil a la Universitat de Barcelona i va realitzar estudis a la Facultat de Dret, Economia i Ciències Polítiques de la Sorbona. El 1975, doctorat en dret civil, va fer l'especialitat en ciències polítiques a la Facultat de Dret a la Universitat de Barcelona amb una tesi sobre la democràcia cristiana a Catalunya. El 1978 va ser llicenciat en teologia, especialitzat en bíblica, a la Facultat de Teologia del Pontifici Ateneu Sant Anselm de Roma. Va estar destinat al monestir benedictí de Santa Maria de Medellín en Vigado, a Colòmbia, on va ser mestre de novicis i professor al Seminari Major, Institut de Liturgia del CELAM i Facultat de Teologia de la Universitat Catòlica Bolivariana. Va ser també responsable del Secretariat Nacional de Litúrgia de Colòmbia en els anys de la Reforma Postconciliar i la revista de la Congregació del Culte Notitiae va elogiar el seu treball de difusió dels nous ritus. Des del monestir de Medellín en Vigado va dirigir en aquells anys, Joan, uns cursos bíblics per correspondència que van tenir una gran difusió. L'any 1966 va fundar la revista Documents d'Església, de la qual en va ser director fins al 1968. Els darrers anys havia estat professor a Barcelona a la Facultat de Teologia i l'Institut Superior de Ciències Religioses i també col·laborador del CEBRE. Va escriure diversos llibres i molts articles sobre el tema de l'Església i la Guerra Civil i biografies de Carrasco i Formiguera i del general Batet. Se'l recordarà també com un dels monjos històrics de Montserrat durant 65 anys. El protagonista d'avui és el pare Hilari Raguer, que ens deixava el passat 1 d'octubre.
El protagonista, amb Joan Trias.
Doncs vinga, encetem avui el protagonista amb aquest clar sentit homenatge que ens explicava Mercè Raga, a Hilari Raguer, el pare Hilari Raguer, un dels monjos històrics de Montserrat. I comencem a parlar d'ell amb una persona que segur que el va conèixer molt. Ell és Joaquim Triadú i Vilabadal, va ser secretari general del Departament de Cultura de la Generalitat, secretari general de la Presidència i conseller de Presidència en els governs de Jordi Pujol. Senyor Triadú, què tal per ser nosaltres?
Hola, gràcies a vosaltres.
Segur que vostè recorda molt la figura en aquests dies del pare Hilari Raguer, oi?
I tant. Vaja, jo el vaig conèixer ja de gran. En tot cas, ell tenia una vella i llarga amistat amb el meu pare, Joan Triadú, i també amb la meva mare, Pilar Vilabadal, amb la qual hi tenia una relació epistolar i a més, doncs, van compartir moltes estones i llargues converses, no? Tot i que ell era a Montserrat i la meva mare, doncs, per la seva situació de malaltia i de ceguesa, doncs, estava bastant a casa, però mantenien una relació molt animada i molt fructífera, no? Inclús en temes d'una certa recerca en qüestions relacionades amb la història de l'Església a Catalunya.
I entrem en aquestes qüestions de recerca que ara en parlava vostè. No és baladí que el pare Hilari Raguer parlés molt amb la seva mare. Recordem el seu cognom, Vilabadal, perquè Hilari Raguer va fer una feina excepcional fent la historiografia no només de Carrasco i Formiguera, sinó d'Unió Democràtica, amb qui sempre s'hi va sentir molt lligat, no?
Sí, de fet, el meu avi, Lluís Vilabadal, que va, per desgràcia, va morir l'any 1937 de malaltia, Ell va passar d'Acció Catalana i va fundar Unió Democràtica juntament doncs, amb altres dirigents. I aquell partit, que era un partit d'ideologia cristiana, però també molt obert a les tendències del cristianisme més humanista que venia de Bèlgica, que venia de França, i que va ser, jo crec, un canvi en l'estructura del que era el pensament, entre cometes, de dretes d'aquell moment. No? A l'altre cantó hi havia la Lliga, que tenia un plantejament molt més conservador, i Unió Democràtica es va mantenir durant el període de la República absolutament fidel a la República, i el problema que van tenir els dirigents d'Unió, el cas del Carrasco, el cas del meu avi també, és que eren perseguits per dos bàndols diferents. No? Per un cantó, l'anarquisme de la FAI va intentar perseguir el meu avi i el va intentar matar més d'una vegada, no se'n van sortir, però quan el meu avi va morir l'any 37, l'any 39 van arribar a casa la meva àvia, doncs, la Guàrdia Civil, i van portar un escrit dient que el meu avi Lluís havia estat condemnat a mort en rebeldia i que el venien a buscar per afusellar-lo en nom d'en Franco. No? La meva àvia els hi va dir, han arribat dos anys tard, el meu marit ja és mort. No? Per tant, és la història d'una gent que van jugar-se la vida per salvar centenars de vides de gent perseguida. Els dos cunyats del meu avi van ser afusellats simplement per ser un era seminarista i l'altre era un prevere, i ell condemnava tant aquestes persecucions com condemnava també el franquisme per les persecucions contra els demòcrates i contra els catalanistes. No? Tant eren assassinats els que passaven a la rebassada com els que es provocava part d'en Franco amb aquells catòlics que no pensaven com ell. No? Cas concret, tu l'has dit abans, d'en doncs, Carrasco i Formiguera. No?
Per tant...
Perdona que t'acabi explicant una cosa. En darrer terme, la relació entre l'Hilari Reguer i la meva mare va ser intensa per un fet concret, que és la història tota, encara avui no resolta, de què va passar amb el bisbe Iruita. No? El bisbe Iruita va ser segrestat per anarquistes l'any 36 i es va intentar, de totes maneres, intercanviar-lo amb el Carrasco i Formiguera per tal que un pogués tornar cap al bàndol nacional i l'altre pogués venir a Barcelona. No? En aquest sentit, en Franco no va accedir. Es diu que el bisbe Iruita va ser afusellat o va ser assassinat, però hi ha proves de que això no és així, i per tant el bisbe Iruita, posteriorment a l'edat en què diuen que va ser mort, va ser vist per Barcelona. No? I per tant, aquesta és una història quasi bé de ciència-ficció, d'història-ficció o d'història real, que l'Hilari Reguer, la meva mare i alguns altres historiadors defensen que el bisbe Iruita va ser utilitzat com a màrtir, sense que ho fos realment. No? I encara està per descobrir aquest fet, si va ser així o no va ser així. No?
Per tant, casualitats de la història o no, Hilari Reguer, és curiós que destinés també part de la seva vida a fer aquesta historiografia d'Unió Democràtica, sent un antifranquista, ell de Socarrel també, eh?
Sí, Hilari Reguer era antifranquista, com ho eren la gent d'Unió Democràtica dels anys 30. Després, la Unió Democràtica que hem conegut nosaltres en els darrers 20 anys era una Unió Democràtica bastant diferent a la dels seus fundadors. No? Cada època té la seva història, però vull dir, la gent d'Unió Democràtica d'aquella època van salvar moltes vides, i podeu seguir també la historiografia i les cartes doncs, de Trias Peig des de l'exili, o bé de Vidal i Barraquer, que va haver d'estar a l'exili i morir a l'exili, un bisbe de Catalunya no va poder tornar perquè els franquistes no li van deixar, o bé l'exili de l'abat Escarré, que va començar, com sabeu, l'abat Escarré al principi doncs, era partidari de Franco, i al final, al llarg de la seva vida i al llarg de la seva actuació com a abat, doncs va canviar fins que va haver d'anar a morir a l'exili. O sigui, el catolicisme a Catalunya tenia bastantes cares diferents, no? I el que era evident és que el franquisme no era defensor dels catòlics, no era un defensor dels catòlics en el sentit estricte. El franquisme era un defensor d'una Espanya unitària i única, i si algun catòlic estava en contra d'aquesta Espanya unitària i única, per sobre del catolicisme hi havia això, i per tant l'afusellava, que és el cas de Carrasco i Formiguera. O sigui, es va voler vendre, o s'ha volgut vendre al llarg dels anys, que la defensa del catolicisme la feia en Franco, quan la defensa del catolicisme la feien els catòlics, estiguessin amb la República o estiguessin al Franco, si eren catòlics de bona fe i eren catòlics que posaven per davant els seus principis i la seva fe cristiana per davant de la seva acció política. No? I això és el que intentava Lluís Vilabadal, Carles Lluís Formiguera, Trias Feig i tants altres membres d'Unió que, repeteixo, van jugar la vida per salvar moltes vides i al final inclús aquells que eren salvats després de la guerra, molts d'ells els giraven la cara quan els veien pel carrer perquè no volien que fossin identificats com amics d'aquells que els van salvar perquè eren republicans o perquè eren catalanistes. No? La història de la postguerra és molt trista, és molt dura i historiadors com Hilari Raguer o com Josep Benet o com d'altres doncs la van explicar i la van voler mostrar tal com era i no només vista pels ulls d'un cantó o d'un altre.
Ara ens explicava Joaquim Triadu que durant el franquisme, evidentment, el catolicisme a Catalunya tenia diverses cares diferents i ens ho explicava d'aquesta manera. Quina era la cara del catolicisme d'Hilari Raguer?
La cara del catolicisme d'Hilari Raguer, ell ho explica molt bé i us recomano que si busqueu TV3 a la carta recupereu el programa Savis que es va dedicar a fer una entrevista a Hilari Raguer. Uh-huh. Hilari Raguer va intentar tota la vida tenir un catolicisme o un cristianisme el més proper possible al sentiment de la gent. No? I, per tant, ell va combregar i va impulsar moltíssim el Concili Vaticà II, que per ell i per molts de nosaltres doncs va ser un salt qualitatiu important a l'hora d'apropar l'Església cap al poble. El sol fet de girar el prevere doncs a mirar el poble en lloc de donar-li l'esquena, com havia passat durant tants anys en l'Eucaristia, doncs era un dels símbols de que s'havia d'apropar a la realitat de la gent. I Hilari Raguer, durant molts anys, doncs va voler explicar i va voler documentar que el catolicisme a Catalunya i també, evidentment, en altres llocs de l'Estat, no era el catolicisme oficial que ens volien vendre i que, de fet, venia el règim a través dels seus mitjans de comunicació i a través, podríem dir, doncs, de tota la seva influència, no? I que hi havia un catolicisme, podríem dir, molt arrelat a la realitat cultural i a la realitat de la identitat de Catalunya i, per tant, en defensa de la lliure expressió dels catalans i la lliure decisió dels catalans sobre el seu futur. Aquest és el pensament de Hilari Raguer i que crec que coincideix amb moltíssima gent doncs, que des d'un cristianisme i des d'un catolicisme de base doncs, intentem fer el possible perquè aquest cristianisme doncs, estigui molt, 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 molt a prop del sentiment de catalanitat.
De fet, senyor Triadu, Hilari Raguer, evidentment per la seva condició de monjo de Montserrat, mai va renunciar a les seves arrels cristianes, però tampoc ho va fer de les seves arrels catalanistes.
No, és així, és el que he volgut expressar. No? Uh-huh. I a més, ell ho explica amb una naturalitat i amb una cosa de sentit comú. O sigui, no es pot dir, no es pot demanar en la jerarquia eclesiàstica, la que sigui, de la religió que sigui, que s'allunyi del sentiment de la gent. El que tampoc pot fer és que per apropar-se al sentiment de la gent deixi de tenir, podríem dir, els components de fe o els components doncs, de teològics que qualsevol religió doncs té. No? I Hilari Raguer va saber trobar el punt d'equilibri entre una cosa i l'altra, que el seu cristianisme i el seu catolicisme no traïssin en cap cas el seu arrelament a Catalunya i que el seu arrelament a Catalunya no l'allunyi en cap cas doncs, del seu compromís amb Déu, del seu compromís amb Crist. No? Jo crec que era un exemple molt bo de com l'Església pot estar a prop de la gent. No? De fet, enllaça molt bé amb el document Arrels Cristianes de Catalunya, doncs, que la Conferència Episcopal Tarraconense va escriure i va publicar fa ara ja fa uns anys, però que continua sent tan i tan tan i tan actual.
Malgrat tot, Hilari Reguer, i ho dic perquè ho recordo, el passat 20 de novembre de l'any passat vam poder fer una de les darreres entrevistes que va concedir el pare Hilari Reguer i parlàvem d'aquella sortida de Francisco Franco del Valle de los Caídos i recordo molt bé com Hilari Reguer no tenia pèls a la llengua a l'hora de parlar, oi?
Bueno, és que jo crec que l'Església Catòlica, que als anys 30, en algun moment determinat, i segurament amb una part de raó, per segons quins fets, i amb una altra part, doncs, sense tanta raó, doncs es va veure amenaçada i es va tirar en braços doncs, d'un militar que va fer un cop d'estat. O sigui, ara a qualsevol cosa se'n diu un cop d'estat, però allò sí que va ser un cop d'estat. O sigui, hi havia una Constitució, hi havia un règim establert, votat per la gent, i algú es va aixecar i es va posar en contra. No? I en aquell moment l'Església Catòlica a Espanya, sobretot la jerarquia, va prendre unes decisions que crec que li han fet més mal que no pas bé en quant a la imatge d'aquella època, no? I una de les coses que crec que va fer malament va ser doncs, convertir el franquisme pràcticament en una part d'aquesta religió. No? Recordem que en Franco entrava sota pali a les catedrals i va entrar sota pali a Montserrat, o bé doncs, fer que el seu monument més emblemàtic, que és el Valle de los Caídos, pues, estigués envoltat doncs, de simbologia catòlica. No? Jo crec que això, ara vist en perspectiva, doncs no és una bona imatge, però és evident doncs, que l'Església en aquell moment es va sentir atacada i va voler prendre doncs, unes decisions, jo crec que molt, molt radicals. Al marge d'això hi havia un sotogoverno a l'Església, formada per bona gent, que evidentment doncs, van patir segrestos, van patir fusellaments a la rebassada, però tot i així, com és el cas del meu avi i de la meva àvia, que els hi van matar doncs, germans o cunyats, doncs no van deixar de ser fidels a la democràcia i de ser fidels a la catalanitat o fidels a la república. No? O sigui, que hi haguessin gent que fessin coses absolutament despreciables i condemnables, no et pot portar a posar-te en mans doncs, d'una dictadura absolutament sanguinària i sense cap mena d'escrúpol, no? Perquè això va contra qualsevol manament de Déu. Eh? El no mataràs, el senyor Francisco Franco, evidentment, no el complia. Tot i així el feien entrar sota pali o li donaven a primer que ningú a l'Eucaristia. No? O sigui, situacions realment grotesques que s'entenen per l'època, però que, evidentment, l'Església Catòlica, a Catalunya, a Espanya, on sigui, doncs, ha de rebutjar i hauria de condemnar perquè no té cap mena de sentit el donar suport ni als aposellaments a la rebassada ni als aposellaments de Carrasco i Formiguera, que no era res més que un bon home, un bon català i un bon catòlic. I no el van matar ni per catòlic ni per bona persona, sinó per ser català. No? I això doncs, em sembla que anem d'aprendre i la gent que està perseguida per la justícia de manera injusta, doncs també ho diuen les escriptures, no? Que has de beneïts els que siguin perseguits per la justícia per causes injustes, no? Doncs una mica això ens ho trobem en cada moment i hem de demanar a l'Església que sigui conseqüent amb això i que per tant actuï amb ortodoxia en relació amb el que diuen tu has de ser conseqüent amb el que dius a la trona. Quan baixes de la trona has de fer exactament el mateix, sinó el que et pots trobar és que la incongruència et porti a l'abandonament de molta gent al camí de la fe. El que van intentar Hilari Reguer i el que van intentar doncs, Carrasco i Formiguera, el que van intentar, en aquest cas, Lluís Vilabadal, era que el que se'ls deia des de la trona ells ho convertien en la seva actuació diària a peu de carrer. I això els hi podia portar la mort, sí. En alguns els hi va portar la mort, en els altres l'exili, el cas del cardenal Vidal i Barraguer, i en d'altres doncs, la mort prematura per un estrès inaguantable, com va ser doncs, el meu avi l'any 37, no? I va morir jove. O sigui que que la conseqüència, el ser conseqüent amb, amb les escriptures, amb, les, amb la fe que tu processes, no és un fet fàcil, no, no és una qüestió que puguis fer, podríem dir, amb alegria. Comporta esforç, comporta dolor i a vegades comporta patiment. I en aquella època, en aquells anys del 36, del 39 i en endavant, doncs molts catòlics catalans, que eren catòlics i que eren catalans, doncs no van voler deixar de ser una cosa o l'altra per poder viure, sinó que van morir per ser les dues coses alhora. I això és el que ens demostra Hilari Raguer en els seus escrits i en els seus llibres, no? Tant el general Batet, que també va ser posellat, com Carrasco Formiguera, doncs van ser conseqüents amb el seu pensament i amb els seus principis, i van deixar que els matessin abans de canviar, podríem dir, d'opinió, o abans de canviar, doncs, de principis, no? I això és un ensenyament per tots, des de l'alta jerarquia eclesiàstica fins als que som simplement, doncs, creients i intentem ser conseqüents amb aquestes creences.
Començàvem parlant avui amb Joaquim Triadú i d'aquesta relació estreta que segur que va tenir amb el pare Hilari Raguer, també amb la seva mare, i aquesta relació epistolar que al principi ens explicava. Com era Hilari Raguer en la proximitat?
Era una persona molt, molt, molt afable. Era un conversador nat i era d'una amabilitat exquisita, no? La meva mare va deixar en testament, va morir ara fa 3 anys, que tota la seva documentació personal i familiar, doncs, anés a la biblioteca de Montserrat, no? Jo, doncs, vaig tenir l'oportunitat, doncs, de parlar a Montserrat mateix, amb el pare Hilari, més d'una vegada, per portar-li diversa documentació que vas obtenint i que vas agafant a mesura que, per desgràcia, has d'anar desmuntant el pis dels pares. I ell ho rebia tot amb una alegria i amb una il·lusió, doncs com un nen li portes una joguina el dia de Reis, no? Era una persona encantadora, era molt intel·ligent, era molt, molt savi, però al mateix temps era molt humil. No desprenia ni un gram de petulància ni un gram de superioritat, al contrari. Era una persona molt, molt, molt noble i molt senzilla, no? I jo crec que mereix el mateix Hilari Raguer, suposo que algun historiador que ens escolti, doncs mereix que se li faci una biografia o un estudi sobre el seu pensament, la seva obra i la seva petja, que en definitiva els grans homes, com l'Hilari Raguer, el que ens deixen és petja, i ningú pot dir que no té orientació, perquè si vols orientació, doncs segueix la petja de gent i d'homes com l'Hilari Raguer, no?
Precisament avui en parlarem amb historiadors de la talla de Josep Maria Soler i Sabater, de la figura d'Hilari Raguer. Joaquim Triadú i Vilabadal, exsecretari general del Departament de Cultura de la Generalitat, exsecretari general de la Presidència i exconseller de Presidència en els governs de Jordi Pujol, moltíssimes gràcies per ser avui amb nosaltres i recordar la figura d'Hilari Raguer.
Moltes gràcies i moltes felicitats per pensar en Hilari Raguer des de Ràdio Estel. A reveure.
I tot just en aquest programa que estem recordant la figura del pare Hilari Raguer, una figura amb moltes vessants, i ho hem dit i ho hem recordat durant el programa i ho seguirem fent, per la seva lluita incansable antifranquista. Una lluita incansable que es va definir també per cançons com aquestes.
Ara que som junts, diré el que tu i jo sabem i que sovint oblidem. Hem vist la por ser llei per a tots. Hem vist la sang que sols passant ser llei del món. No, i jo dic no, diguem no. Nosaltres no som d'eixe món. hem vist la fam ser pa dels treballadors. Hem vist tancats a la presó homes plens de raó. No, i jo dic no, diguem no. Nosaltres no som d'eixem món. No, diguem no. Nosaltres no som d'eixem món.
El protagonista, una hora coneixent els noms de l'actualitat.
I aquesta hora també que volíem seguir recordant el pare Hilari Raguer, recordant-lo amb un historiador com el catedràtic d'Història Contemporània de la Universitat Autònoma de Barcelona, Josep Maria Soler i Sabater. Què tal? Molt bona nit i gràcies per ser amb nosaltres.
Hola, gràcies, bona nit.
Si parlem d'Hilari Raguer, hem de parlar del que potser tan costa de trobar com és un historiador de vocació, no?
Bé, és que el bo del cas és que l'Hilari, ell no era d'historiador de professió, perquè ell estava llicenciat en Ciències Polítiques, després en Teologia, però havia estudiat Dret. Però sí que és veritat que ell, diguem, a partir del coneixement del passat, es converteix amb la seva investigació en un dels historiadors de referència, diguem, del període contemporani dels més importants del món.
Quina importància historiogràfica té, ha tingut i tindrà l'obra d'Hilari Raguer?
Bueno, abans dels estudis tan rigorosos de l'Hilari Raguer, que va fer al voltant d'elements al voltant de l'Església durant la Guerra Civil, és a dir, hi havia una idea molt equivocada de l'actitud de l'Església, no? Ell, quan fa l'estudi sobre Unió Democràtica de Catalunya, Unió Democràtica de Catalunya, el partit aquell tan rigorós, seriós, que va existir fins a l'època final de la frivolitat dels últims temps, això no té res a veure, eh? Diguem, és a dir, és un partit amb el qual està en contra del govern de la Generalitat de Catalunya durant la Guerra Civil, però és absolutament lleial a la institució de govern que és la Generalitat de Catalunya, fins i tot que eren perseguits alguns dels seus membres, no? Aleshores, aquí hi ha el cas, diguem, d'en Romeva, hi ha el cas del Carrasco i Formiguera i d'altres dirigents, el Maurici Serraïma i altres dirigents molt importants. Aquest estudi va descobrir un historiador extraordinari, la gent no sabia que hi havia un estudi tan extraordinari. Posteriorment, quan ell va estudiar, diguem, tota l'actitud de l'Església durant la Guerra Civil, demostra una cosa, que això molesta moltíssim de l'Església a l'alta clergia espanyola, diguem, més lligada al poder i a l'estat i al franquisme i al nacionalcatolicisme. Veure que el Vaticà sempre va tenir una actitud molt més prudent en referència a la República, en referència, diguem, al govern franquista, que no, diguem, les altes jerarquies eclesiàstiques espanyoles. Per quina raó? Perquè, clar, van considerar la Guerra Civil com una croada. És que això, és a dir, ho hem de situar-nos com una croada, vol dir mort a l'infidel. L'infidel era el teu veí del barri, el teu veí de casa, el teu veí del teu poble, la persona que havia anat amb tu a l'escola. Clar, i aleshores, amb aquesta actitud, diguem, trenca tots els esquemes, a partir de documentació, que sempre s'havien dit sobre l'actitud general de l'Església a favor del franquisme. No és veritat.
S'ha dit i es dirà durant aquest programa que era un home de fe, que era un home bo, que era un historiador de vocació, com dèiem ara, un estudiós, però també va ser un home valent, no, Hilari Raguer?
Bueno, Hilari Raguer, clar, a part de l'amistat personal i l'afecte i el dolor per la seva pèrdua, no? Un home molt valent. Explicaré d'ell dos o tres anècdotes, perquè a més era una persona d'un sentit de l'humor extraordinari, una ironia extraordinària, que això ho ha destacat tothom, no?, d'un monjo de Montserrat. Ell, primer que tot, entra en Montserrat com monjo, que és un home fet. Vull dir, és un home que ha fet als 23 o 24 anys, vull dir. És a dir, ha viscut com un jove, sap el que és la vida, no? No, no. No és la persona que tota la vida ha estat en una institució i que ha vist el món, diguem, d'una forma limitada, no? És tan valent que, per exemple, una vegada vam fer un reportatge que vam fer per TV3 i amb referència a coses de Montserrat, un fet de Montserrat i la guerra, etcètera, etcètera. I em va ensenyar el seu taüt. Em va dir, diu, a mi em posaran aquí, Josep Maria, dalt de tot del monestir de Montserrat, hi ha uns taüts per quan hi ha una necessitat. Diu, aquest deu ser el meu. Això fa un parell d'anys. Diu, aquest deu ser el meu. Em va fer molta gràcia que em digués això, no? Perquè, clar, i diu, sí, per l'alçada deu ser el meu, aquest, no? Era una persona molt valerosa perquè, a més, ell tenia unes conviccions absolutes, no? És a dir, quan ell publica un dels darrers seus llibres que diu ser independentista no és cap pecat, el que està dient és de que no és motiu de fer ser unitarista ni ser espanyolista. sinó de que tothom té la llibertat personal ideològica de pensar com vulgui, i això l'Església no s'hi ha de posar. Mm. Clar, això que ho digui una persona que té tota una sèrie de publicacions religioses tan profundes en referència a l'anàlisi de l'Antic Testament i del Nou Testament, o de la litúrgia cristiana, o de les biografies que té sobre el cardenal Vidal i Barraquer, o sobre Albareda, o sobre altres personatges tan importants de l'Església, clar, això, diguem, despertava una admiració, diguem, amb tot el conjunt, no solament dels historiadors, sinó amb el conjunt de l'Església, per el seu coratge, el seu valor intel·lectual i personal.
Per últim, senyor Soler i Sabater, ho recordàvem tot just ara amb Joaquim Triadó en aquest programa. Si parlem d'Hilari Raguer, estem parlant d'un antifranquista de Socarrel, també.
Sí, miri, hi ha una cosa que és molt curiosa i és una altra de les anècdotes que es va dir, no? El 1951 hi ha una vaga de tramvies, que és una vaga de tramvies per l'escàndol del franquisme, diguem, d'augmentar tant els preus del tramvia a Barcelona en referència a Madrid. La gent és una manifestació general, que a més coincideix amb un partit de futbol del Barça contra el Santander, la gent surt del camp, està fent una tempesta extraordinària i tothom se'n va moll com un poll cap a casa seva per no agafar el tramvia. Amb aquest moviment, que ningú ha pogut atribuir-se perquè és intervenen elements de resposta, de subsistència, fins i tot gent que ve dels sindicats franquistes, gent que es queixen de l'escàndol d'un governador que és un poc a vergonya, que és un galtes i, en fi, un escàndol públic de la seva vida privada amb gent del Paral·lel i tot això, l'única persona que va ser detinguda va ser Hilari Raguer. Sí. És a dir, però estava fent el servei militar, a qual cosa li fan un consell de guerra, atenció. Bé, doncs aquesta anècdota tan extraordinària, una vegada fent un estudi amb gent, diguem, ideològicament tancada, diguem, d'aquesta mena d'actituds, d'interpretar l'estat només d'una manera, diu, la vaga de tramvies del 51 només van detenir una persona, perquè havia una actitud en contra d'aquesta església, i algú va sortir i va dir, perdoni, l'única persona que van detenir va ser Hilari Raguer, que llavors ja anava a ser capellà. I clar, és a dir, per què? Perquè ell tenia una actitud absolutament d'un coratge personal extraordinari. I posava, és a dir, les seves idees les posava per damunt de qualsevol conjuntura que no fos avalada en la veritat i la realitat. I això explica que bé, aquest descobriment, aquest dolor i aquest reconeixement absolut amb una figura tan extraordinària com va ser Hilari.
Historiador i catedràtic d'Història Contemporània de la Universitat Autònoma de Barcelona, Josep Maria Soler i Sabater, moltíssimes gràcies per ser amb nosaltres aquest vespre recordant la figura del pare Hilari Raguer. Una abraçada.
Bé, gràcies a vostès, bona nit.
I hem parlat de diferents vessants del pare Hilari Raguer, monjo de Montserrat, que ens va deixar el passat 1 d'octubre a l'edat de 92 anys. I, evidentment, hem de parlar d'una altra, de fet, la principal de les seves vessants, la vessant de la fe. La recordem primer de tot amb cançons com la Salve Montserratina. Thank you.
El protagonista, cada dimarts a les 8 de la tarda a Ràdio Estel.
I seguim avui aquest vespre recordant la figura del pare Hilari Raguer. Ho fem ara des de la vessant, us ho explicàvem tot just abans d'aquesta salve montserratina que acabàvem d'escoltar, des del vessant potser més vital del pare Hilari Raguer, com és la seva fe cristiana. En parlem amb el pare Josep Miquel Bausset, monjo del Santuari del Miracle. Pare Bausset, què tal? Molt bona nit i gràcies per ser amb nosaltres.
Bona nit, bona nit.
Se n'ha parlat molt de la figura d'historiador, del seu talent didàctic, del seu catalanisme, però per sobre de tot Hilari Raguer va ser un home de fe, no?
Sí, totalment, totalment.
Com era la seva vida amb la comunitat de Montserrat?
Bé, era significatiu que a pesar de l'edat que tenia i a pesar de la malaltia que va tenir, fins i tot després d'aquella situació que el va portar pràcticament a la mort amb una malaltia de cor, ell no fallava mai a matines, a la pregària de matines, a les 6 del matí. Puntualment venia cada dia com una expressió d'aquest compromís, d'aquesta fidelitat a la pregària, ell que era un home que estimava tant els salms. Per això ja dic, malgrat que l'hora de matines és a les 6 del matí, doncs el pare Hilari venia puntualment cada dia per pregar amb la comunitat.
Com deia Hilari Raguer, una persona que, evidentment, per la seva condició d'estudiós biblista, no sabia només interpretar els salms, sinó que va afegir la participació dels fidels a les celebracions d'aquests salms, no?
Sí. El fet, quan va escriure aquell, ja fa molts, molts anys, aquell petit llibret dels salms, en el que hi ha els 150 salms, però abans de cada salm hi ha una petita introducció que facilitava la lectura del salm, que donava com contextualitzava aquells salms, que de vegades són una mica difícils si no estàs acostumat. Doncs aquest llibret, que va tenir un gran ressò entre la gent, entre els cristians, ajudava molt a participar, a viure els salms, a pregar els salms com a pregària de l'Església.
Sí. En un article extens publicat als nostres mitjans, de fet a Catalunya Cristiana, el passat 11 d'octubre, el també monjo de Montserrat, Bernabé Dalmau, que escrivia el següent: ha estat un treball realment benedictí el que la seva vida longeva ha propiciat de dur a terme, sempre amb l'afany de vindicar algunes figures singulars.
Sí, és veritat. Ja dic que la seva capacitat de treball, de pregària i de treball en això que Sant Benet estableix, pròpiament no hi surt a la regla, però de tots els capítols de la regla hi ha aquesta actitud del monjo de la pregària i del treball, de l'hora i de la vora. Doncs el pare Hilari era sempre fidel a la pregària, però també un home d'una gran capacitat de treball. Els últims 5, 6, 7 anys que vivia a la infermeria, doncs, llevat de les hores de pregària, sempre el veies a la cel·la, aquella cel·la de la infermeria, treballant tant pel que fa a llibres de tipus o de bíblics, com també històrics.
A part de la seva bonhomia, que se n'ha parlat molt, de la seva característica ironia, que també se n'ha parlat molt, es coneix molt Hilari Raguer fora de la comunitat de Montserrat, evidentment, per un pensament molt crític. No sé si de portes endins, des de la mateixa abadia de Montserrat, era positivament crític Hilari Raguer.
Sí, era un home que deia el que pensava, que pensava molt bé allò que havia de dir i que després ho expressava, senzillament perquè per fidelitat i sempre en bé de, no cal dir de la comunitat, sinó també de l'Església, en el sentit d'expressar el seu punt de vista, i per això era un home que parlava en total llibertat, sí.
Jo deia, Bernabé Dalmau, que escrivia el següent: a Catalunya Cristiana, menys coneguda és la seva faceta vitalment important d'amor a la Sagrada Escriptura i concretament als salms i a l'ús que en fa l'Església, com ens comentava el mateix monjo del Santuari del Miracle, el pare Josep Miquel Bausset, eh?
Sí, és així. Era un home de la Bíblia, era un home que escrivia sobre la Bíblia, però que ho escrivia perquè primer ho pregava, és a dir, és, teòricament es pot escriure sobre el Salm, sobre el Pentateuc, sobre... però el pare Hilari era un home que no només escrivia sobre aspectes bíblics, sinó que també pregava allò que havia escrit, o millor dit, que pregava i que després escrivia allò que havia reflexionat.
Ens quedem amb aquesta frase del pare Josep Miquel Bauset, ho escrivia perquè primer ho pregava, que ens ha agradat molt en aquest programa, referint-se al pare Hilari Reguer. Josep Miquel Bauset, monjo del Santuari del Miracle, moltíssimes gràcies per participar aquest vespre amb nosaltres.
Gràcies a vosaltres i gràcies per recordar el pare Hilari, un home d'una gran bonhomia i d'una gran saviesa. Gràcies i bona nit.
I, evidentment, durant aquest programa hem recordat la figura del pare Hilari Reguer, de qui també volem recordar la seva veu. La recordem a través d'una entrevista que vam fer en aquests mitjans al pare Reguer aquell 20 de novembre de l'any passat. Deixi'm preguntar-li primer de tot, com va afectar el franquisme a Montserrat?
El franquisme? Doncs, com que Montserrat és el cor de Catalunya, Franco tenia un interès en tenir-hi una presència i per això havia fet repetides visites, i Montserrat va ser un focus de resistència cultural contra la política franquista. Sí. I per l'arrelament, la popularitat de Montserrat, doncs el règim franquista no es va atrevir a actuar massa enèrgicament contra el monestir.
Està d'acord, Hilari Reguer, amb l'exhumació del dictador?
Amb la...
exhumació del dictador.
Sí, a mi em van nomenar, no per ser benedictí, sinó com a historiador, membre de la comissió que el govern socialista va crear per estudiar què s'havia de fer amb el Valle de los Caídos. I el dictamen de la comissió de la qual vaig formar part, la primera cosa que recomanava era treure les restes de Franco. És a dir, mantenir el lloc com un centre d'interpretació, molt, molt diferent del que era fins ara. I que perquè pogués fer-se aquest canvi, la primera condició era treure Franco, que no és un caigut de la guerra. Sí. Un causant de la guerra, sí, però no un caigut de la guerra.
Per tant, què s'hauria d'acabar fent amb el Valle de los Caídos?
Doncs queda la qüestió de si s'ha de mantenir com centre religiós amb la comunitat actual o amb una altra, però en tot cas no s'ha de fer una destrucció com algú havia proposat, o deixar, com que la construcció és imperfecta i el material és dolent i es deteriora, no deixar que s'acabi d'ensorrar, perquè allà hi ha més de 30.000 espanyols enterrats. Però no pot continuar sent el que Franco va voler que fos. Què s'ha fet amb els camps d'extermini nazis? No s'han destruït, s'han mantingut, i explicar què passava allà, com es va fer i què hi passava. Doncs aquí també amb guies i amb parells explicatius, explicar per què es va fer i com es va fer i quin sentit té.
Deixi'm preguntar-li, perquè pel que no ho sàpiga, al Valle de los Caídos hi ha una comunitat benedictina també. Com és possible que dues comunitats benedictines, una com la que hi ha al Valle de los Caídos i l'altra com la que hi ha a Montserrat, siguin tan diferents, proposin coses tan diferents?
Els monestirs benedictins estan organitzats com monestirs autònoms. És a dir, nosaltres no proposem per l'ordre ni per la província, sinó per un monestir. Això sí, els monestirs estan agrupats en congregacions. Montserrat pertany a la congregació italiana de Subiaco, que ara és Subiaco i Monte Cassino, de la qual l'estat espanyol hi pertanyen també l'Escao, Estivaliz, el País Basc, el Palmar, prop de Madrid, i Samos, a la província de Lugo. Els del Valle pertanyen a la província francesa de Solem, de la qual són la casa principal a Espanya és Silos, que és el monestir que va fundar la comunitat del Valle, i també Leire, a Navarra, i el monestir de Montserrat de Madrid. Per tant, som congregacions diferents i no hi ha cap vincle jurídic o canònic o d'autoritat entre nosaltres. Només hi ha la fraternitat de professar la regla de Sant Benet.
Deixi'm preguntar-li, ja que vostè és monjo benedictí històric, porta més de 60 anys dins del monestir de Montserrat, deixi'm preguntar-li per la seva opinió sobre el prior del Valle de los Caídos, de Santiago Cantera.
M'haurà d'excusar que no en parli.
Preguntat diferent, eh? La regla de Sant Benet permet una interpretació tan àmplia?
Sí, és una regla molt antiga i permet, obliga a un distanciament històric i molt d'interpretacions diferents. Per exemple, els cistercencs també professa la regla de Sant Benet, una interpretació més estricta, més rigorosa en alguns aspectes.
Vostè ha dit en alguna entrevista que la Iglesia no està exempta de responsabilitat pel que va passar abans, durant i després de la Guerra Civil i pel seu silenci durant la repressió de la dictadura. S'hauria de demanar perdó des d'algun àmbit eclesial?
Crec que sí. Això ho ha fet l'Església Alemanya, ho ha fet l'Església de Xile, d'Argentina i d'algun altre lloc, i aquí també s'hauria de fer, perquè encara que l'Església espanyola, els bisbes espanyols, no van formar part de la conspiració que va esclatar el 36, que va ser organitzada per un grup de generals, no va entrar en la conspiració, però un cop va esclatar s'hi va tirar amb de braços oberts, s'hi va afegir i va donar tot el seu suport sense tenir l'actitud crítica que hauria hagut de tenir davant de les barbaritats que cometia aquell règim.
A dia d'avui, Montserrat, quin paper ha de jugar a la catalanitat de Catalunya, valgui la redundància?
Montserrat ha estat fidel al país històricament i en aquests moments també ho és també dins del que correspon a la seva missió. Per tant, va tenir, durant la franquícia que em preguntava vostè abans, un paper de resistència cultural, les publicacions, amb revistes, sent coses que en lloc més es podien fer, perquè inspirava massa respecte a Montserrat per procedir massa rígidament. I doncs, ara hi ha unes funcions de suplència que es van fer durant el franquisme que ara ja no cal fer-les, per exemple, en aquest aspecte cultural, hi ha llibertat d'impremta, però encara hi ha una acció de solidaritat amb les reivindicacions del país, sense entrar en un terreny estrictament i directament polític, però sí que sentim solidaris dels presos polítics, per exemple, i desitgem doncs que Catalunya pugui tenir doncs, la llibertat que li correspon.
Entenc també que tot aquest procés de reconciliació pel que fa a la Guerra Civil, pel que fa també a 40 anys de dictadura, ha de passar inexorablement per tot això que comentava.
Sí. Si em permet explicar una anècdota, perquè no em sembli massa tràgic que la nostra... Avui és l'aniversari de la mort de Franco. Era un esdeveniment que es veia venir. Portava ja una colla de dies que havien sotmès uns tractaments inhumans, quan no hi havia cap esperança de vida. I cada dia sortia el parte de l'equipo médico habitual, no? Hi havia molta gent que estava esperant que s'acabés d'una vegada allò, no? I com vostè sap, molta gent tenien el cap a la nevera esperant un moment d'obrir-lo. En aquells dies dramàtics, un senyor molt amic de Montserrat va celebrar les seves noces d'or i va dir i en el pare abat d'aleshores, que era l'abat Cassià Just, que volia que també els seus amics, els monjos, que ho celebressin i que invitaria aquest dia a cava tota la comunitat. I el pare abat li va dir que no, perquè no fos el dia de les noces d'or d'aquest senyor coincidís amb la mort de Franco i que aleshores tothom comentaria que Montserrat també havien destapat el cava per la mort de Franco.
Jo crec que qui hagi volgut entendre Hilari Raguer n'hem tret moltíssimes conclusions avui. Hilari Raguer, moltíssimes gràcies per atendre avui aquest programa de Ràdio Estel. Fins la propera. Una abraçada molt forta.
Igualment.
I així posem punt i final avui, tot recordant la figura del pare Hilari Raguer després de 65 anys d'història com a monjo de Montserrat, d'historiador, d'home de fe, home bo, home irònic i home crític. Tornem a Ràdio Estel el proper dimarts amb un nou protagonista. T'hi esperem.
El protagonista, una hora coneixent els noms de l'actualitat.